Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns per la tarda a 5 persones relacionades amb l'atracament al Bingo Bali de Tortosa, on ha mort una treballadora d'un tret i un altre treballador ha resultat ferit greu. La detenció ha passat en ple carrer, prop de la plaça de la Catedral de Tortosa. Segons l'Agència Catalana de Notícies, els detinguts serien almenys dos homes i una dona. L'operació dels Mossos ha estat conjunta amb la Policia Nacional. Pel que fa a les víctimes de l'atracament, totes dues van ser traslladades en vida a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. La treballadora, que va rebre un tret al cap, va morir hores després, mentre que l'home, ferit per un tret en una espatlla, continua ingressat a l'UCI en estat greu, tot i que no es tem per la seva vida. 5 anys després de les detencions per referèndum de l'1 d'octubre, el rapitenc Lluís Salvadó no confia en cap mesura política abans del judici, tampoc en que hi pugui haver un indult a posteriori d'aquest judici, si el PP guanya les properes eleccions a l'Estat, ens ho explica Albert Pasqual.
Lluís Salvadó no confia en cap mesura política abans de la celebració del judici pels fets del 20 de setembre del 2017. El diputat republicà va ser una de les 14 persones detingudes en l'operació Anubis quan la Guàrdia Civil va investigar l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Salvadó era aleshores el secretari d'Hisenda. El judici hauria de celebrar-se a finals d'enguany o a principis del 2023.
No. Nosaltres ja tenim designat la terna de jutges. El que presidirà el nostre judici és el Barrientos, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i en principi ara s'estan fent els últims fets o instrucció de la instrucció, i a l'octubre ja entrarem en escrits de defensa i escrits d'acusació, i a partir d'aquí estarem en fase de judici oral, que és, i això ja dependrà de les agendes dels tres magistrats que ens han de jutjar. Per tant, estem ja en el recte final i aquí no hi ha cap element de caràcter polític que pugui modificar l'agenda de la nostra situació judicial.
Salvador tampoc té gaire esperances en que pugui haver-hi un indult després del judici si el Partit Popular guanya les properes eleccions generals.
Si Feijó guanya les eleccions a Madrid, dubto que el Feijó tingui cap mesura de gràcia respecte a l'independentisme, i per tant el nostre futur, diguem, està tot molt agafat en pinces. Però bueno, insisteixo, estem ja en aquestes alçades i ja estem més que assumint qualsevol situació que ens depari el futur.
Manel Macià ha deixat a l'aire la seva continuïtat al capdavant del projecte de Junts per Catalunya en posta. A menys d'un any de les municipals del 2023, l'actual portaveu del grup municipal ha explicat que s'està replantejant el seu futur polític, tenint en compte que factors de tipus familiar, laboral i de projecte del mateix partit. Segons Macià, tot això hauria d'encaixar per poder presentar-se amb voluntat i passió per construir una alternativa a l'actual majoria absoluta del republicà Adam Tomàs.
Si familiarment és important, si laboralment m'encaixa, i si el projecte, jo crec que aquesta és la part més important, m'encaixa, em presentaré. I amb voluntat, i amb passió, i amb totes les ganes de presentar-me. Però crec que les tres coses han d'estar equilibrades. No pot ser que familiarment no poguéssim estar totes amb la família, no pot ser que laboralment no poguéssim estar totes, i clar, el projecte, no? El projecte, en quina gent compto, en quina gent tinc jo, com això encaixa per aportar un bon projecte d'alternativa, perquè si tu ara mires el mapa en posta, sembla que no hi hagi alternativa, però sí que la hi ha.
Activem Ulldecona ha posat sobre la taula el model de festes de la població. El grup a l'oposició ha proposat una festa major diferent a l'actual, ja que asseguren que la població està estancada. En aquest sentit, la candidata Activem Ulldecona, Gemma Molina, ha proposat recuperar actes com el sopar de pubilles i expubilles, nits de ball amb orquestres de renom, el correfoc o la carpa jove. Una altra de les propostes és la creació d'un programa alternatiu als bous per tal que, mentre es realitzen activitats taurines, també hi hagi altres actes diferents. Gemma Molina és la candidata d'Activem Ulldecona.
També crearíem un programa alternatiu als bous, i en això no volem dir que no faríem bous. No, els bous podrien estar perfectament igual, però per a tota aquella gent que no li agraden els bous, muntaríem un programa alternatiu en activitats per a totes les edats, com per exemple una masterclass de spinning a la plaça de l'Església o tallers per als més menuts. En tot això, l'objectiu que tenim és recuperar les festes d'Ulldecona com les coneixíem, tornar a ser un referent comarcal, perquè des d'Activem Ulldecona creiem i veiem que ens hem quedat estancats i que tots tots els pobles de la vora ens estan passant per damunt.
Clam del sector pesquer a la comunitat científica perquè investigui l'impacte que té el canvi climàtic i la contaminació sobre les pesqueries. Els pescadors lamenten que l'administració els vegi com únics culpables de la reducció de població de peixos. Ens ho explica Roger Martí.
La Ràpita acull el Fòrum Científic de la Pesca a la Mediterrània, una jornada on els pescadors han posat sobre la taula la necessitat que els científics controlin l'impacte del canvi climàtic sobre les pesqueres i així les administracions deixin de pressionar i restringir l'activitat. Eusebio Rosales és el president de la confraria de la Ràpita.
Crec que hi ha altres coses que creix que ells com a científics ho havien de controlar, que pot ser contaminació, pot ser canvi climàtic, que influeix també en el peix. El que passa és que com només tenen notes de venta, notes de la mortalitat sempre és per sobreexplotació de pesca, no? Però quan en realitat no és veritat.
La nova llei europea preveu reduir un 40% les jornades de la pesca d'arrossegament. Des de Catalunya, el govern ha demanat un alleugeriment d'aquestes restriccions.
Nosaltres entenem i estem d'acord amb aquest focus, sí que discrepem de la manera com s'està fent, de vegades doncs, no es té en compte el fet que tenim un model socioecològic extremadament sensible i que la cintura del sector doncs, no és la mateixa que podia haver tingut fa 30 anys. No? I per tant entenem que s'ha de fer una gestió intel·ligent, no enfocada tant a reduir tantíssim les jornades de pesca, sinó doncs, això, a fer una gestió espaciotemporal de l'esforç de pesca, millorar la selectivitat també de les arts de pesca.
El Consorci d'Aigües de Tarragona ha activat el pla d'emergència per sequera i ha creat el comitè corresponent per informar de la situació. Amb l'activació d'aquest pla, el CAT ha de fer una anàlisi més exhaustiva dels indicadors hidrològics, desplegar una campanya informativa per a les institucions i comprovar la disponibilitat de possibles recursos alternatius, en el cas que siguin necessaris. L'escenari actual és el de prealerta després que les reserves d'aigua del pantà de Mequinensa s'hagin mantingut per sota dels llindars marcats pel pla durant 2 mesos. Però el president del CAT, Joan Alginet, ha assegurat que no es preveuen restriccions als usuaris ni altres afectacions en l'explotació i el servei del minitransvasament de l'Ebre. Amb tot, ha enviat un missatge de tranquil·litat pel que fa al subministrament d'aigua.
Del 4 al 9 d'octubre torna una nova edició del FestiCamp. Circ, teatre, dansa, titelles o clown són algunes de les disciplines que formen part de la programació d'enguany amb un total de 24 propostes de 15 companyies diferents. Jordi Príncep és l'impulsor del FestiCamp.
Hem volgut, per tant, dibuixar un festival estany traçat per alguns eixos que són la multidisciplinaritat de propostes, el compromís en l'actualitat, combina reflexió i diversió, aposta per talent emergent, també novament portem espectacles i artistes amb trajectòria més que consolidada i volem que l'experiència personal de l'espectador pues, sigui viscuda en primera persona.
L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha destacat que el FestiCamp permet situar la ciutat al mapa dels actes culturals del país.
Poder comptar en aquesta ampla oferta cultural. No? Constantment estem presentant coses, el FestiCamp és una d'aquelles de les que ens sentim més orgullosos, forma part d'un circuit a nivell del país també de festivals de teatre i circ i cada any anem pujant en qualitat, anem incorporant noves iniciatives i al final, en definitiva, el que anem fent és també situant al mapa el FestiCamp dins del circuit dels festivals del nostre país.
Visites guiades, portes obertes i propostes lúdiques per descobrir la ciutat a fons. Aquest és l'objectiu que s'ha marcat Tortosa coincidint amb el Dia Mundial del Turisme. Durant 3 dies s'han programat un total de 40 activitats, ens ho explica David Benito.
Des del 23 al 25 de setembre, Tortosa ha organitzat més de 40 activitats per tornar a descobrir la ciutat amb motiu del Dia Mundial del Turisme. La programació va destinada a les persones vingudes d'altres punts, però també per a la mateixa ciutadania.
Duraran del 23, 24 i 25 de setembre, és a dir, tot el cap de setmana proper, i que suposaran al voltant de 40 activitats que tindrem arreu de la ciutat per tal de poder posar en valor i descobrir el nostre patrimoni natural, el nostre patrimoni cultural i poder visitar tot el que tenim a oferir a la ciutat de Tortosa.
A banda de les visites, al conjunt emmurallat amb els Miquelets, a l'antic escorxador, al Museu de Tortosa, a la catedral o al refugi antiaeri, enguany s'incorpora el nou equipament arqueològic Tortosa Cota Zero. Una altra de les novetats d'aquesta edició seran les activitats de lleure al riu Ebre, on s'hi podrà navegar amb caiac o amb surf de rem. Un seguit d'activitats que l'Ajuntament ha organitzat en col·laboració amb l'Associació d'Empreses Turístiques de Tortosa.
I per la nostra part doncs, farem el millor que puguem per a per aconseguir l'objectiu d'aquestes jornades, que és donar impuls i visibilitat a tots els atractius turístics de la ciutat. O sigui que, per la nostra banda, estem oberts a tot tipus de col·laboracions i agraïm una altra vegada més aquesta iniciativa.
El programa també inclou una nit musical dissabte a la plaça de l'Ajuntament, amb l'actuació de Disco Inferno.
Coincidint amb la Sega de l'Arròs, Tortosa celebra per segon any les jornades gastronòmiques dedicades a aquest producte. Serà del 22 de setembre al 2 d'octubre i participen una desena de bars i restaurants.
L'arròs tornarà a ser el protagonista a les taules dels restaurants de Tortosa amb les segones jornades gastronòmiques. Una desena d'establiments s'han sumat a aquesta iniciativa que se celebrarà del 22 de setembre fins al 2 d'octubre. Des de plats més tradicionals fins a altres més creatius.
Tenim la sort d'estar en un territori on l'arròs és un gran protagonista. I podem fer tant arrossos molt tradicionals, us oferirem arrossos molt tradicionals com arrossos molt moderns. També oferirem tapes i postres.
L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha celebrat el bon resultat de l'any passat, quan es van estrenar aquestes jornades.
I que guanyar el que han volgut era fer aquestes segones jornades i, per tant, posar en valor un producte com és l'arròs, un producte molt preuat al territori i un producte que també el tenim al nostre municipi, perquè, de fet, a Vinallop ja hi trobem arròs i, per tant, ja dintre del mateix municipi i d'aquí ja fins al Delta és on es cultiva més arròs i on, sabeu, és el nostre producte més estrella. Hem volgut posar-lo en valor a nivell i de Tortosa també al que és el sector de la restauració.
El cuiner Ladis Alcalà ha estat l'encarregat de presentar aquestes jornades amb l'elaboració d'un arròs amb abadejo.
Les joventuts musicals de Tortosa han presentat el segon cicle de concerts per l'últim trimestre de l'any. El cicle s'inaugurarà aquest 24 de setembre amb l'espectacle multiescènic Les Cartes de Pedrell, amb motiu del centenari de la mort del reconegut musicòleg tortosí. L'espectacle recrearà la darrera etapa de vida de Pedrell a través de la correspondència amb altres músics rellevants de l'època. A l'octubre, les joventuts musicals han programat El color de les canyes, un concert clàssic de vent fusta, i al novembre arribarà l'espectacle familiar Piano Clown i un concert de clarinets a la sala Cota Zero. A banda d'aquesta programació, les joventuts musicals han preparat el primer concurs Felip Pedrell. Serà el 10 de desembre.
És un concurs que surt en l'objectiu de trobar una continuïtat en aquesta difusió del llegat del gran mestre compositor, Felip Pedrell. Un concurs que en una primera temporada anirà decantat als alumnes, d'escola i de conservatori de les escoles de música. Pedrell tenia molt de repertori pianístic que creiem que és adequat per al nivell d'aquestes escoles de música i conservatoris.
Aquesta efemèride és pel treball que ha fet per la música, pel treball que ha fet per la cultura i pel treball que està fent per la cultura a la nostra ciutat i a les Terres de l'Ebre, i que celebrarem en un acte concert que vam presentar ja fa una setmana, me sembla, que són Les Cartes de Pedrell, un espectacle que comentava la presidenta, que ha tingut ocasió de poder anar a un dels assajos i que sona molt bé, no?
L'Aldea ha inaugurat el nou paviment de la sala polivalent Ramon Salvador. Les obres han tingut un cost de 40.000 euros i permetrà, entre moltes altres coses, que l'Associació de Jubilats de l'Aldea puguin ballar més còmodament. Ens ho explica Roger Martí.
Més que res en ball. Però també fem gimnàsia, fem curset de gimnàsia. També es fa memòria, que igual se podria fer en un altre lloc, però fem curset de memòria. Però el més és ball, que fem dissabte i diumenge, i festes, ball a tot lo... Sempre ball.
Amb la intenció de poder tenir un paviment digne per a poder ballar, l'Associació de Jubilats de l'Aldea i el seu president, Guzmán Seix, van enviar una instància a l'Ajuntament de l'Aldea per fer unes millores a la sala polivalent Ramon Salvador. Aquest dissabte, l'alcalde del municipi, Javier Royo, i el seu equip de govern han inaugurat aquesta millora del paviment, que ha consistit a instal·lar una làmina de polietilè per evitar humitats a 359 metres quadrats de paviment. José Caballé és el regidor d'Acció Urbana i Rural.
Hi havia la problemàtica de que pujava molt la humitat de baix i el piso, la terra, no era l'adequat per a poder fer els balls que ells fan. L'Ajuntament, vam presentar una instància a l'Ajuntament, des de l'Ajuntament ens vam ficar a treballar ja en seguida en aquesta obra, i la veritat és que l'acabat que hi ha ara és molt, molt millor del que hi havia.
Les obres d'adequació han tingut un cost de 40.000 euros i s'han realitzat íntegrament amb empreses ubicades al municipi.
Pel que fa als esports, el Centre d'Esports Tortosa va celebrar un any més el torneig Joan Sabater Gelador. L'equip de segona catalana del Club Tortosí i el Benicarló de segona nacional van disputar un partit que va acabar amb el resultat de 34-35 a favor del conjunt benicarlando. Magí Marquès és el president del Centre d'Esports Tortosa.
El torneig Joan Sabater Gelador significa per al Centre d'Esports Tortosa diverses coses. Primer de tot, l'inici de la temporada oficialment, però per damunt de tot també el record d'un company, d'una gran persona que ens va deixar ja fa 9 anys. Joan, com molts dels nois i noies que estan jugant al club, va començar la seva etapa d'handbol en el món escolar, a l'Escola del Temple, en edat de 20, per a posteriorment passar per tots els equips del club, infantil, cadet, juvenil i sènior. En aquest memorial volem recordar el Joan, però sobretot volem tenir-lo sempre present entre nosaltres.
Guillem Martínez, component de la sala Esgrima Amposta, va ser segon a la prova de rànquing nacional júnior celebrada al Centre de Ternificació de les Terres de l'Ebre. La prova va servir per obrir la temporada.
Primer, molt important perquè és la primera de l'any i és on comença la temporada júnior. El seu objectiu està sempre cap a la primavera, que és el campionat del món. Llavors, és una temporada que comença la primera i aquesta és una de les dues proves puntuables pel rànquing estatal. Ja tradicionalment s'ha vingut fent en Amposta perquè aquí el nivell dels esportistes del centre de tecnificació és molt alt i sempre han tingut esportistes destacats en totes les categories, incloent aquesta júnior. No? Llavors, entre que Amposta és un gran centre de l'esgrima i aquestes instal·lacions magnífiques que permeten fer competicions d'aquest estil sense cap problema, doncs ja hi ha la tradició de que la primera de l'any es fa Amposta.
Pel que fa al temps, demà al matí el cel es preveu poc ennuvolat en general fins al migdia i el cel serà a la tarda. La temperatura mínima serà semblant o lleugerament més alta. La màxima serà també entre lleugerament i moderadament més alta. A la tarda s'esperen xàfecs que podrien ser localment forts i acumular quantitats abundants de precipitació. Acomiadem així aquest informatiu. Recordeu que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials Instagram, Twitter i Facebook @21radiocat. També a la nostra pàgina web 21radio.cat. Gràcies per un dia més a acompanyar-nos.